Si els triangles fessin un déu, el pensarien en tres costats. Montesquieu.
Si parléssim de geometria, en sabríem perfectament totes les fórmules i propietats i la relació entre cada part. Catets i hipotenusa, angles i vèrtex. Però parlam de sexe, i ni Pitàgores en sabria fer un teorema que explicàs com funciona. Parlam de triangles al llit.
Les mil i una nits de Maria de la Pau Gené. Programa número 202. A al quadrat més B al quadrat igual a C al quadrat. Triangles sexuals.
Dos catets i una hipotenusa, dues hipotenuses i un catet, tot catets o tot hipotenuses. Aquestes serien les combinacions possibles en un hipotètic triangle sexual. Però no són polígons, són fantasies. Es diu que més masculines que femenines, però això tampoc és un axioma. No heu fet mai cap? Us agradaria provar-ho? Avui us explicarem on, quan, com i per què muntar un trio.
Línies obertes amb les mil i una nits. Correu milyunanits@catradio.cat, Facebook i Twitter del programa @milyunanits i el telèfon 93-201-7474.
Víctor, molt bona nit.
Molt bona nit, Mari Pau.
Benvingut al programa. Escolta, en el 7-3 poden no ser multitud?
A veure, sempre quan la relació que tinguis amb aquesta persona, si aquesta persona no t'agrada, ets multitud segur, sobre. Però si amb aquesta persona hi ha una connexió...
Amb la tercera, vols dir?
Amb la tercera persona, clar, uh-huh. clar. Si hi ha una connexió i tot funciona bé, doncs perfecte, hi ha una sintonia.
Hi ha un protocol per als triós, o la cosa funciona work in progress, sobre la marxa, diria.
És una mica work in progress. No hi ha cap teoria escrita sobre com tens que fer un trio ni com funciona. Va una mica sobre la marxa, però bueno, diguem que podem dir que hi ha algunes pautes. Bueno, algú comença i com arrencar, i bueno, hi ha unes cosetes, hi ha consells, no? Consells podem donar.
Parlarem d'aquests consells, parlarem d'aquestes pautes. El Víctor és membre de la parella Cosmo Swinger, molt conegut de l'ambient liberal de Barcelona. Ella és personal swinger sex coach i es dedica a muntar actes diversos i assessorar els interessats entrant en el món swinger. Aclarim, Víctor, swinger seria parelles liberals?
Sí, bueno, hi ha un matís. Una cosa seria, hi ha parelles que són liberals, que vol dir que, jo que sé, que ell va per la seva compte, ella va per la seva compte i després s'ho explica. O sigui, que deixen oberta la relació perquè puguin fer sexe amb altres persones. Però els swingers, el que en fem en concret és que el sexe amb altres persones sempre ho fem junts. O sigui, mai un pel costat i un altre per l'altre. Sempre junts. És un joc de parella.
Mm-hmm. Mireia Manjón, molt bona nit. Benvinguda.
Hola.
Al programa. Tu
Hola,
també.
Bona nit.
Escolta, dos no es barallen si un no vol. Amb tres la cosa potser es complica o no?
Sí, clar que es complica. Si ja en una parella som dues persones, cadascú de la seva mare i del seu pare, tres persones, les nostres accions, el que parlem, el que diem, afectaran aquesta tercera persona, i al revés, en una parella només ens afecta el que diu la nostra i l'altra persona, i quan intervenim tres persones, llavors tens dues coses més que t'afectaran a tu.
Per definició, tu creus que la realitat podrà igualar mai o fins i tot superar la fantasia, o és impossible?
És impossible, serà sempre diferent, perquè la fantasia entra en joc la nostra imaginació. Llavors, a la fantasia nosaltres controlem el context, les reaccions de les altres persones,
clar,
el que
tot
nosaltres
fem. Tot és perfecte, la nostra
clar,
fantasia, no?
I en la realitat tot això no ho podem controlar.
Clar.
Llavors, si anem a complir una fantasia amb moltes expectatives, perquè ens pensem que serà el que nosaltres hem fantasiat,
probablement acabarem una mica decebuts, no?
Clar, clar, per això és millor quan anem a complir una fantasia anar sense cap expectativa. Anem a provar, a veure què passa.
Uh-huh. En curiositat, però sense grans expectatives, diríem, no?
Sí.
Mireia Manjón és llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en sexologia clínica i teràpia de parella. També és formadora a la Sex Academy a Barcelona. A la Sex Academy feu tallers de trios, també. Sé que feu molt tallers,
sí.
Hem parlat sovint en gent d'allà, però sí. Feu tallers per fer trios o no, això no entra?
Específicament no fem cap taller de trios. Sí que és veritat que en molts dels nostres tallers, quan parlem de fantasies, quan parlem amb parelles que volen sortir de la rutina sexual, és un tema que es parla, perquè és una fantasia molt comú que tenim moltes persones.
Mm-hmm. Doncs avui en farem un de taller per saber com actuar en una relació sexual a tres bandes. Rosemis, molt bona nit.
Molt bona nit.
Digues.
Jo pensava que anaves a dir avui en farem un de trio.
No. Va, fem un taller, implica una part pràctica, no? Bé, ho deixarem en l'aire, això. Anirem veient, Roser. Escolta, un trio seria com una iniciació a l'orgia? Més de tres, podríem dir que ja et saps en grup?
No, són mons diferents, perquè en el trio el que passa és que has de tenir una intimitat que en l'orgia precisament es busca tot el contrari. Amb el trio hi ha d'haver un acord previ, hi ha d'haver com una mena d'assemblea d'estem tots d'acord. En canvi, l'orgia es pot improvisar més.
Escolta, es té referència de la primera parella bíblica. Tots la coneixem.
Adam i Eva. Adam i Eva, i resulta que va ser un trio.
Això és el que t'anava a preguntar. Sí. Hi ha referència del primer trio, clar, Déu s'hi va ficar enmig, no?
No és això. És que la història bíblica inicial és que Adam va ser creat amb una parella que era Lilith, que era igual que ella, estava feta del mateix material. I la Lilith va sortir una miqueta com amb personalitat pròpia i va dir que no li agradava el que li estava fent Adam i va marxar i se'n va anar a cardar en dimonis a l'altre costat del riu. Llavors Adam es va quedar fet caldo i li va dir a Déu, escolta, que m'he quedat soleta, ja plorant, ai, pobret de mi. Llavors, per això Déu li va fer una parella, que és Eva, que estava feta de la seva costella, és a dir, ella ja estaria sempre per sota d'ell, i així li assegurava a Adam, podem anar.
Però en aquest cas, dir, no parlant d'un trio, sinó
no
dues parelles successives.
Successives,
no?
Però en realitat és el trio inicial de la creació, segons la Bíblia. Fixa't tu, quina imaginació
tens
a la Bíblia.
Tens tu.
No, aquesta història ha donat per poesia de dones, per un munt d'anàlisis de la situació de la dona.
La Rosemis és periodista, és escriptora i col·laboradora del programa. Entre els quatre i amb algú més sabrem com funciona un trio.
Muntatge musical, Mariví Pérez. Guions, Ana Ayala i Josep Maria Batista. Producció, Sílvia Andrés. Veus, Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda. Henry s'ha plantejat si ha de deixar o no Jun. Amb mi se sent sencer i sap que l'he estimat més bé. De nit, estem desperts al llit parlant d'això. Però jo sé que no pot i no ha de pensar abandonar Jun, la seva passió. Jo al seu lloc no la deixaria. Jun i jo no ens anul·lem l'un a l'altre. Ens compenetrem. Henry ens necessita les dues. Henry Miller, la seva dona i jo. Anaïs Nin. Una de dos. O me llevo a esa mujer. O entre los tres nos organizamos. Si puede ser.
Hem sentit un test d'Anaïs Nin i una cançó de Luis Eduardo Aute. Test i cançó plantegen relacions de tres bandes. Nosaltres avui no volem anar tan lluny, no parlant de vincles establerts entre tres, parlam només de sexe, de trios. Víctor, Mireia Manjón, Roser Amills, això del trio és una fantasia molt comuna, no?, entre la gent.
Sí. Sobretot amb parelles que volen fer trios, sempre o amb noies, hi ha una que es planteja més amb nois, bueno, però sí, és molt comuna.
És menys habitual que la noia expressi que vol dos homes, encara que ho estigui desitjant. Diguem però, que no hi ha gaire tradició, i els homes, aquí s'ha de dir una cosa molt important, tenen molta por de ficar-se al llit amb la seva parella i un altre home. Per què? Perquè és una competència.
Ah, és a dir, els homes poden sentir que un altre home és una competició sexual a veure qui satisfarà més a la dona.
O qui la té més gran directament.
Exacte.
Poden haver moltes comparacions.
Sí. I tu, Mireia, què deies?
Clar, que quan es planteja un trio d'una parella amb un altre home, per l'home pot ser tenir por a que hi hagi una comparació. A veure si no estaré a l'altura i l'altre home li donarà més plaer a la meva parella.
I les dones també, en el fons, pensem el mateix. El que passa és que, com que és més habitual al cinema, a tot arreu... donem com més per sentat que, mira, que les dones ens hem de conformar i estar les dues allà fent de comparses de l'home
triomfador. Víctor, tu que ets un home, què en diries, això? És a dir, del punt de vista masculí, en aquest sentit. Tu què penses? Que si un trio amb un altre home i la teva parella potser no vindria de gust amb aquest sentit de competència o no hi vols competitivitat? Com ho veus, això?
Jo sóc un cas molt especial perquè porto ja molt de temps al món liberal i ho tinc molt... la meva ment ja està com molt lliberada i molt oberta a tot i jo sé que la meva parella, encara que estigui amb un altre home, o sigui, jo he fet trios amb la meva parella, amb dones i amb homes. Jo sé que, a veure, els vincles de ens estimem nosaltres, eh? L'altra persona és un joc, i llavors no li dono cap importància. Sé que l'altra persona és un instant, un moment, és un joc de...
Això ja és interessant perquè aquestes parelles que tenen molta costum ja de fer els trios, veuen el tercer com una joguina.
Sí,
això
sí,
ha de quedar clar. Separen... que precisament és com el metge que a l'hora d'operar veuen aquella persona com una màquina, a
separar el vincle emocional del sexual.
És un consolador. Pensa
però tant així?
Sí, sí, tant així.
Tan clar?
Així. Mira, pensa que la meva parella ha estat, la Musa Libertina, vale? Ha estat amb...
Que no ha pogut venir
amb mi perquè sempre anem junts a tot i avui per temes laborals no ha pogut vindre.
Però un altre dia vindrà
segur. Jo faig de representant avui.
Doncs continua,
Perdona, el que et deia, jo, l'altra persona és un joc, és un consolador, és una persona que jugues una partideta de cartes, no? Doncs és un joc sexual i ja està, aquesta persona, adeu-siau i punto pelota.
Si et conviden a un trio ja saps a què vas, a fer de joguineta.
I l'altra persona ho sap i ho té que tindre molt clar, no hi ha vincles, motius, no ens farem amics, potser, saps? És un moment, és una
perquè
fantasia.
Perquè no s'esmorza junts després.
No ens farem amics.
A veure, es parla.
No ens farem amics, però ens farem enemics.
Tampoc, home.
Ah, perquè això de dir és un objecte, és un consolador, no sé, tot això que has dit, pot fer que l'altre no hi estigui tan d'acord i que s'enganxi.
O
que s'enganxi.
A veure, deixa molt clar tot. Jo, abans de fer el trio es parla. Nosaltres almenys parlem, deixem clar les coses, els nostres límits, el que sí i el que no, el que volem i el que no volem. I amb aquesta persona no et digo ni mu ni et pregunto el nom i ja ens en posem allà a fer sesca.
És a dir, tothom té molt clares les intencions de tothom.
Clar. I l'altra persona, sobretot, té que tindre que no pot ficar-se dins del tema de la parella. Per exemple, nosaltres tenim un còdice, no? És que, per exemple, amb les altres persones que fem trios i sexe, no ens donem petons. És una mica com el Pretty Woman. Jo soy puta, però no doy besos.
Pues... És a dir, els petons només són per la parella.
Exacte,
i l'altra persona sexe, però diríem sense petons.
Sense petons, perquè...
És
petons,
molt emocional.
Clar,
és molt emocional,
molt emocional
clar. El petó, és veritat.
És un dels nostres... Ja pareix que
però
no, eh?
Però sodomitzar, tot el que faci falta, sí. Però
això
petons,
sí,
no.
Però petons, per exemple, no. I després, pues, una relació amb l'altra persona, pues, normal, no sé, però que no hi hagi... Jo que sé si m'enteneu.
Que no es posin romàntics.
Exacte, romanticismes, no. Romanticismes amb mi, que sóc la seva parella. Petonets amb mi, que sóc la seva parella. I ja està.
Una cosa, hem parlat de la relació d'una dona, diríem, amb dos homes, però en el cas d'un home amb dues dones, no pot ser que l'home... No m'estic referint a una persona tan ficada a l'ambient liberal com tu, que té tanta experiència, sinó una persona que ho vol provar, no? Que ho té com a fantasia sexual i que fa una provatura un dia. No pot ser que la realitat superi aquest home i en dues dones no arribi, simplement?
Sí que pot ser, perquè, clar, a la seva fantasia... el que li agrada és que se sent admirat per dues dones, la seva masculinitat també es veu reforçada perquè ell pot amb dues dones.
Però a l'hora de la veritat es veu superat.
Sí,
perquè no hi ha potència suficient per satisfer les dues.
Massa carn i no sé què fer. Sí que sí, pot ser.
Pot passar, no?
Sí, tant, i tant.
Bé, ja hem dit que un trio són tres, òbviament, que hi ha quatre combinacions possibles. Dos homes i una dona, dues dones i un home, n'hem parlat ara, tres dones o tres homes. La més habitual, quina seria?
De
combinació, és a dir, que sol
ser més. Hi ha més, perquè també en transsexuals la cosa canvia i també és un tipus de trio que passa, que és bastant habitual.
D'acord, però diríem, entre homes i dones aquestes quatre combinacions serien les més freqüents, no?
Sí.
Però quina guanya? Dos homes, una dona, dues dones i un home, tres dones o tres homes, o totes funcionen?
A veure, la més fàcil és la de dos homes i una dona, perquè els nois es donen molt més a estar en parelles i estar, és molt fàcil trobar homes que vulguin fer un trio.
Sempre estan preparats.
Sempre estan llestos i a punto. Llavors el que passa és que moltes parelles la fantasia que tenen és estar amb una altra noia i això costa molt de trobar, perquè les noies que estan soles al món lliberal o tal busquen nois i estar en una parella els dona com més posseta, no? Són més reticents. Uh-huh. I costa més.
Mireia, en una parella heterosexual, qui ho planteja, això? És a dir, la possibilitat de fer un trio. Qui és més habitual que ho plantegi per primer cop, ella o ell?
Jo crec que l'herència, o sigui, és l'home el que comença a donar el primer pas, perquè les dones, tot i que és una fantasia molt habitual que poden tenir, sempre costa una miqueta més expressar aquesta fantasia.
Clar, perquè Mireia, no deu ser fàcil de plantejar, dir, mira, que he pensat que podria muntar un trio.
Clar, clar.
No, clar, és que la frase, dir-la, és que no és tan fàcil,
Jo, Mireia, aquí discrepo, perquè la realitat és que molts homes ho pensen molt sovint, però és difícil que donin el pas de dir-ho perquè la susceptibilitat de la dona és molt alta amb aquest tema. I que normalment quan arriba a produir-se el trio és perquè ho ha proposat la dona. És a dir, és més fàcil que la dona, a partir de certa edat, vulgui jugar i s'atreveixi a dir-ho. Llavors, quan és ella la que ho diu, que vol anar més enllà, ja sigui per impressionar la seva parella de mira que moderna que sóc, o ja sigui perquè veritablement busca nous estímuls, perquè hi ha les dues versions,
Si la dona ho planteja, ja té més tant per cent de probabilitat de que es produeixi.
Sí, clar, si ho planteja ella, és més fàcil que ella entri en una...
Encara que realment vulgui.
De totes maneres, Mireia, tu creus que... A veure, és una qüestió que no es faci ni de plantejar, ni tampoc de contestar si t'ho planteges.
Clar.
En un primer moment, no? Com cal reaccionar?
A veure, el que no es pot fer és posar-te les mans al cap i que pervertida la meva parella el que m'està dient. O sigui, la teva parella, en el moment en què et planteja que vol fer un trio, t'està obrint la seva intimitat, les seves fantasies. Llavors, no pots qüestionar, li pots... Si a tu no et fa gràcia perquè no vols, perquè no ho desitges...
Li dius
i ja està, mira, no vull per això, però en cap moment crear un problema, no pensar que a la meva parella li falta alguna cosa i per això vol fer un trio.
Això és el que volia dir, Mireia, d'entrada, primer moment, no? Si es planteja aquesta possibilitat, et pot portar a pensar que hi ha alguna cosa en la parella que falta, que no és suficient, que no li dones prou tu. Això és una reacció humana.
Sí, però això és treball de la persona que ho proposa. O sigui, proposar-ho dient és la meva fantasia i ho vull fer per explorar la meva sexualitat, per provar coses noves amb tu i vull que participis. O sigui, no perquè em falti alguna cosa, sinó per sumar.
Víctor, tu senties amb el cap quan he comentat que, clar, que en un primer moment pot resultar fort i que pots pensar, a veure si li estic, que no és feliç amb mi, no? Estàs d'acord amb això?
Sí, perquè...
Perquè al principi, clar, tu quan vas començar tot això, hi va haver aquest sentiment, com va sorgir?
Bueno, nosaltres som una mica especials, perquè nosaltres ja estàvem al món liberal...
I
ens vam conèixer al món liberal i d'ahir va sorgir l'amor i ens van fer parella i tot. Ja veníem del món liberal amb la ment ja sintonitzada i oberta. Però el que diu ella és el problema que té, que ens fastidia molt de la societat aquesta, que, ostres, és que les parelles swinger o si et proposa un trio és que alguna cosa no funciona. Alguna cosa no funciona a la parella. Alguna cosa passa. Que és el que penseu en seguida a les dones. Ostres, què està passant? Ja no li agrado al meu home. Per què planteja una altra dona? O, no? Alguna cosa no funciona. No és això. És que la ment del ser humà està plena de fantasies, està oberta, i clar, l'educació, la societat, es limita. I hi ha gent que diu, és que no vull estar limitat, jo vull viure la vida, tot el ventall de possibilitats que té, i no és que no estigui bé amb tu i no t'estimi o no m'agradis, és que vull potenciar i
això
explorar.
Que dius és que l'important és veure que això enriquirà la parella.
Exacte.
Perquè és un tipus de pràctica que un cop s'ha sabut donar el pas i trobar la complicitat i la confiança, mm-hmm. allò fa aquella parella molt més indestructible. Ja, per exemple, el tema dels gelos, les infidelitats, tot això queda força neutralitzat, perquè ja un cop has pogut parlar d'això amb la parella...
És una prova de foc. Sí. Si això ho portes bé, i inclús ho interioritzes i ja es forma part de la teva sexualitat, aquesta parella està polva.
Ja no li farà falta anar-se'n a buscar la companya de feina, la secretària.
Exacte.
Perquè és molt més fàcil
ja, més complicitat
anar a buscar una persona que agradi
i els perquè ho comparteixes, perquè si una altra persona t'agrada, li dius a la teva parella, oye, tu jugamos con ella, t'agrada, i això, t'ha fet... I forma part de tu, no tens que enganyar, no tens que entens?
És una... D'acord, s'arriba a un acord, mm-hmm. no? És a dir, pot ser més o menys difícil en un primer moment acceptar-ho, però s'arriba a un acord. Quan s'ha arribat en aquest acord, què hem de fer? On buscar la tercera persona? Més val que no sigui gaire pròxima la parella, més val que no sigui algú, diríem, conegut, un amic, o tot s'hi val.
A veure, el meu consell és que, a veure, si ho fas amb un amic de tota la vida, o, bueno, pot ser.
Busques lius.
Però és perillós, molt perillós, sí, sí. Perquè hi ha el que et deia
perquè
abans...
Perquè hi ha un component emocional, d'amistat, que sigui, no?
Clar, estava el component emocional que pot ser perillós,
sí.
Vale?
És que jo aniria més enllà, és que millor que no coneguis res ni tornis a veure,
exacte.
Per si surt malament,
exacte.
No haver de donar explicacions, exacte. ni...
I al moment de després, de trobar-te en un sopar o el que sigui...
Pot ser incòmode,
clar,
no? Mireia, si hi ha possibilitat de gelosia, tu creus que és millor deixar-ho córrer?
Sí, perquè ja pot ser una situació que si tu tens moltes inseguretats, fomenta que hi hagi gelosies, que hi hagi més conflictes.
Trastorna,
sí,
directament,
sí.
Perquè després no penses en res més.
Clar.
Mireia, d'alguna manera, per deixar-ho ben clar, es tracta de buscar el sexe pel sexe i de fugir qualsevol relació emocional amb el tercer membre,
sí, és el que deia abans el Víctor. O sigui, en el trio, quan es fa en parella, aquesta parella el que busca és un vincle sexual. El vincle emocional i afectiu ja el té amb la seva parella.
Hi ha parelles que asseguren, que expliquen, que aquestes alternatives puntuals els han ajudat a salvar el matrimoni. Com ho veieu? Pot ser així?
Sí, perquè que em dèiem, el que passava és que aquesta parella havia un dels membres, o els dos membres, que tenien un munt de fantasies i d'aspiracions ocultes i travades perquè no s'atrevien a dir-ho i perquè no volien, i el que estava fent és amargar-se la vida. Llavors, el dia que poden alliberar-se i extreure tot el que tenen dintre, el que senten les seves fantasies... són més felices. Llavors, també
donen felicitat a l'altre.
A l'altre, i el vincle de parella es fa més fort perquè hi ha una confiança ja més total. No sé, és un altre nivell, crec jo.
Però en aquests casos són parelles que tenen una base ben feta i ben forta. O sigui, si hi ha algun problema més de base, si tu et montes un trio i ja tens problemes que portes al darrere,
bé,
la parella...
Sí, pot empitjorar.
Ha de ser sòlida la parella per fer una experiència d'aquestes. 3 en 1, trios sexuals. Hi ha algun protocol d'actuació on fer-ho, com començar, és més, com acabar? Farem el manual del trio i parlarem amb una persona que el posa en pràctica. Tot això després de la publicitat. Catalunya
Ràdio. Tenim 24 segons per animar-te a venir al Palau. Al mateix temps que té l'home llop per treure de fons, la castanyera per creuar la pista, Frankenstein puja per fer el bloqueig, un zombi arrossega 2 marcadors, deixa el fantasma sol i triple sobre la botzina! Nit de bàsquet duent al Palau! Divendres 31 a 3:15, Futbol Club Barcelona Turú es Gogelets de Polònia, amb sorpreses per als més petits. Us ho passareu de por! Entrades amb un 25% de descompte si les compres 6 dies abans a fcbarcelona.cat amb el codi BASKETWIN. 35% si ets soci.
Per què hauries de ser soci del 3C?
I clara, ja m'ho estic pensant.
Informació permanent i actualitzada de tot el que pots fer amb el carnet del Club 3C.
Si tu vols estar una mica al tanto del que està passant, en això t'ajuda.
Per tot el que descobreixes.
Si descobreixes coses, compres en un museu. Jo no el coneixia, aquest museu, vull dir.
Pel poc que et costa.
Si t'agrada la cultura, el 3C és còmode, fàcil i econòmic.
I amb la modalitat Premium et regalem 2 entrades per veure un espectacle. Entra al web 3c.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
Corsaris a l'Empordà? Aventura el Montseny o pagès per un dia. Siguis com siguis, tu fas experiències descobrir. La nova revista per la gent que es mou. Més de 200 experiències per gaudir d'aquesta tardor amb la garantia descobrir. El número 1 ja és al teu quiosc.
Al llarg de l'any, el consum d'energia de casa meva varia cada mes. És com estar dalt d'una muntanya russa. A l'hivern, el nostre consum de calefacció puja, puja, puja i després baixa! Però ara ens podem oblidar dels alt i baixos de les factures de llum i de gas amb les tarifes planes de gas natural Fenosa, pagant la mateixa quota cada mes.
Tria la teva. Truca ja gratis al 900-333-555 o informa't a tarifaplanallumigas.cat. Gas natural Fenosa.
Per què hauries de ser soci del 3C?
Sí, claro, jo m'ho estic pensant, dic.
Informació permanent i actualitzada de tot el que pots fer amb el carnet del Club 3C.
Si tu vols estar una mica al tanto del que està passant, en això t'ajuda.
Per tot el que descobreixes.
Si descobreixes coses, compres un museu. Jo no el coneixia, aquest museu, vull dir.
Pel poc que et costa.
Si t'agrada la cultura, el 3C és còmode, fàcil i econòmic.
I amb la modalitat Premium et regalem dues entrades per veure un espectacle. Entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
Des d'ara, si tens un grup, tens un museu.
Si sou una associació o una entitat, veniu junts al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Us ajudem a organitzar la visita i l'entrada, us la regalem. Sí, sí, us la regalem.
Programa per entitats El Museu és teu, amb la col·laboració de La Vanguardia. Més informació a museunacional.cat.
Com podem avançar en igualtat i drets socials? Les 4.000 entitats socials de la taula del tercer sector busquem solucions i actuem per millorar la vida de moltes persones. Actua tu també. Mou-te perquè canviïn les coses. Per una ciutadania activa, tu formes part de la solució. Taula del tercer sector.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Tenim 24 segons per animar-te a venir al Palau. Al mateix temps que té l'home llop per treure de fons, la castanyera per creuar la pista, Frankenstein puja per fer el bloqueig, un zombi arrossega dos marcadors, deixa el fantasma sol i triple sobre la botzina! Nit de bàsquet win al Palau! Divendres 31 a 8:45, Futbol Club Barcelona Turú Esgogelets de Polònia, amb sorpreses per als més petits. Us ho passareu de por! Entrades amb un 25% de descompte si les compres 6 dies abans a fcbarcelona.cat amb el codi BASKETWIN. 35% si ets soci!
Amb les passions, un no s'avorreix mai. Sense elles, s'idiotitza.
Seguim a les mil i una nits. Avui són 4 i parlam dels trios. I no, no sobra ningú, al contrari. Víctor, personal swinger sex coach, la Mireia Manjón, llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en sexologia clínica i teràpia de parella, també és formadora a la Sex Academy Barcelona, i la Roser Amís, periodista, escriptora i col·laboradora del programa. I ara mateix tenim al telèfon la Núria, que ens explicarà en primera persona com es diu això dels trios. Sentirem la veu una mica distorsionada per protegir la seva intimitat. Bona nit, Núria.
Bona nit.
Tu estàs en aquest ambient liberal i practiques els trios. Explica'ns com hi vas entrar, com va anar això. T'ho van plantejar o ho vas plantejar tu?
En el fons, fa 13 o 14 anys, si ho sé dir,
sí?
Fa 13 o 14 anys que una amiga meva, la seva parella, practicaven sexe en grup. I jo soc molt curiosa i em vaig dir, i van dir, vine. I jo els vaig dir, però a mi no em tocarà ningú. Si jo no vull, jo no, hi ha molt de respecte, sincerament. Vaig anar-hi i em vaig quedar allà amb un racon, com en aquell qui diu, però sincerament que el respecte que vaig veure allà dintre el vaig trobar doncs, una cosa com molt interessant. A partir d'aquell moment, vull dir, no em vaig interessar massa en aquest món I, bueno, i a partir d'ara, doncs, fa 3 anys vaig conèixer una persona, que és la meva parella actual, que és del món liberal, i a partir d'aquí, ell vam començar d'estar junts, i després el Víctor i la Mossa són persones que m'han ajudat, bueno, més que ajudat, m'han assessorat molt tot el que són, per dir alguna cosa, les coordinades, el que és el protocol dintre aquests espais, perquè hi ha molt de respecte, i això és el que a mi m'agradaria, que persones que ho troben com un món brut, és mentida. Quin... És un gran respecte entre les persones que estem compartint el mateix espai i compartint sexe.
Núria, quina mena de trio practiques? Amb una parella, amb dos homes, o n'has fet de tot tipus, de dos tipus?
Mira, el trio, no, tal com jo el faig, pues és una cosa que no, que inclús tenim unes normatives amb la meva parella, perquè tothom té unes normatives. Hi ha, sí, persona que no li agrada que li facin petons, hi ha persona que no li agrada. A veure, és que cada persona és lliure de dir el que no, perquè simplement amb la mà, apartant la mà o el cos de la persona automàticament s'aparta.
Mm-hmm.
Llavors, què passa? Nosaltres tenim una normativa d'anar d'hora. Anem d'hora, per què? Perquè volem estar per nosaltres dos. Quan nosaltres dos estem bé i estem tranquils, ja estem integrats al joc, perquè en el fons vas a jugar.
Sí?
El sexe en si és un joc. Doncs vas a jugar. Quan nosaltres dos estem bé...
Què vol dir que si esteu bé? Que heu començat a practicar sexe vosaltres? Vol dir això?
Sí. Bueno, més que sexe, tocaments, no? És dir, carícies... Bueno, carícies. Jo penso que no tot s'acaba amb un sexe d'introducció de penis.
No, naturalment.
Molt menys.
Sí.
Perquè realment, jo crec que la paraula és anar a jugar. Jo dic, ja som al pati.
És a dir, anar a vosaltres...
A jugar amb el cos. Es va, sí, a jugar, en vez d'anar a jugar a capser a partir d'aigua petanca,
sí,
doncs vas a jugar amb els cossos, amb el cos. Què passa? Que a vegades quan et trobes allà, hi ha química amb una parella. Mm. Si hi ha química, jugues.
O
sigui, si no hi ha química, marxes aquell dia i dius, no entres especialment dient, hem de fer un trio. No, perquè és les persones que tu hi tens afinitats.
Escolta'm, i la primera vegada que ho vas practicar, hi havia aquella vergonya, aquell no saber, sí, què fer, aquell, sí, esports, o no?
Sí, sí, perquè, a veure, dintre que sóc una persona molt curiosa, i el meu cos, a veure, no l'havia tocat ningú fora la persona que convivia amb mi. I llavors, sincerament, no em va trucar ningú, perquè no vaig, a cada mà que se m'acostava, l'apartava. Vull dir, bueno, això crec que passa una mica a tothom. Després, més tard, vaig portar-hi algun amic que també sentia la curiositat, i aquests amics van anar d'espectadors. Jo vaig saber aquell dia, diríem, d'espectació. Això parlo amb aquests anys de correguts.
Sí.
Vull dir que la introducció per mi ha sigut el moment que vaig conèixer la meva parella, que és de dintre del món liberal, en el qual ell va començar ja amb el Víctor i la Mossa, i a partir d'aquí és quan jo he entès les normatives, bueno, el que he vist com un joc molt respectuós.
Escolta, tu has fet trios amb ell, amb la teva parella, i sense ell n'has fet?
No.
No. I ell n'ha fet amb tu, i sense tu n'ha fet?
Sí, ell ja fa molts anys que està dintre aquest món. I llavors, què passa? Que ell... El que no tenim ara és que ell diu que sense jo no va en els locals, perquè no s'hi troba el còmode que es troba ara. Ara diu que doncs, necessita la meva xispa perquè estiguem bé. I aquest no vol dir que la meva xispa sigui que després ell estigui bé amb una altra dona, i s'ho passi molt bé.
Escolta, tu creus que és important evitar el net emocional amb el tercer que intervé en el trio?
No, la part emocional en aquest joc o en aquest món no hi pot entrar-hi.
Sexe i prou, per tant.
La persona que abans d'entrar ja se sent gelosa, perquè hem conegut persones que han vist que són problemes, sincerament, o aprenen a anar, en aquest cas, persones com el Víctor i la Musa, de dir, ells ens ensenyaran les normatives o el protocol perquè això no ens passi, o ho han de deixar-ho. Per això és bo que hi hagi persones que t'indueixin, que et portin un camí perquè aquesta part emocional no...
Escolta, Núria, ens podries donar algun consell per a algú que es plantegi tenir una primera experiència de trio?
Jo el consell que donaria a una persona és, primera, el que he vist dins aquests locals és que hi ha gent molt jove que jo crec que no tenen la necessitat d'investigar tan joves. Crec que encara hi ha un món a davant que encara tenen per descobrir. I se salten una faceta de a veure com te diré, és com aquell que veu el Cuba Libre a 12 anys.
Uh-huh.
El Cuba Libre l'has de veure, no sé, doncs posem a partir de 18 anys o a partir d'un moment. Llavors, què passa? Que aquí jo hi veig una mica que hi ha parelles molt joves, que és trist, que comencin aquest món, perquè han de fer... Jo penso que això són facetes. I quan nosaltres, a la faceta que estem, per exemple, a nivell de parella, ja hi ha una monotonia,
sí?
Sincerament, molts matrimonis crec que se salvarien,
sí?
Si tinguessin aquesta monotonia i trobessin assessors, que els assessorés una mica i disfrutessin d'aquest món.
Núria, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, per la teva aportació a les mil i una nit. Bona nit.
Molta bona nit, gràcies.
A veure, Mireia, la Núria ens comentava que en aquests llocs sovint hi troba parelles molt joves,
mm-hmm.
i que ja li sembla que és un precipitar o saltar-se etapes. Pensa que una parella jove, acaba de dir, no?
Sí.
Ho hem escoltat tots, té camps per explorar i que altres camps per explorar, i que això pot ser sigui més apropiat a partir d'una determinada edat. Tu què en penses d'això, de la gent molt jove que practica trios? Estàs d'acord amb ella o no?
No, jo crec que la diferència radica en l'estabilitat que tingui aquesta parella. Pot ser una parella jove que hagi començat fa molt de temps i tingui molta estabilitat. O sigui, per l'edat no serà millor fer-ho o no fer-ho. Llavors...
I aquí és que estem oblidant una cosa, també, que en aquests locals també hi poden anar persones soles, sí. a buscar simplement noves experiències.
Sí, sí, sí.
No cal que vagis obligatòriament a practicar un trio amb una parella estable.
Mm-hmm. Sí, però tu no estàs d'acord, tu, Víctor?
Jo tampoc, discrepo una mica. Jo crec que si, hi ha parelles joves que són molt madures emocionalment. Si ells ho tenen clar i tal, per què no poden, encara que tinguin una edat una mica temprana, disfrutar del sexe?
Clar, és que no fa falta que sigui una opció per trencar de la rutina.
No és edat, és edat mental, és
i obertura de ment.
Exacte.
Exploració sexual, sí. O sigui...
Víctor, en un trio de dues dones i un home, l'home comença mirant i acaba mirant? Pregunto.
Home, segurament acaba mirant. Però sí, les dones són més desinhibides en aquest tema. Elles són, jo, pel que he experimentat i pel que he vist... Elles són les que convencen sempre, perquè l'home sempre és l'iniciador, potser, de l'idea, però un cop es troba in situ, en acció, és el que es talla més. Les dones són més, no sé, es llancen més.
Més juganeres.
Sí, més juganeres, sí, sí.
I, però, a veure, plantegem una situació que no hem plantejat fins ara. Mireia, què passa, què fas si en meitat de l'activitat tu vols parar, però la teva parella no, o al revés, la teva parella vol parar i tu resulta que no?
Jo crec que això s'ha de portar parlat abans de fer el trio, o sigui, deixar ben establits molt, molt clarament quins són els límits i algun tipus de codi que indiqui a la teva parella que no te sents còmoda i que vols parar.
Però és que això és exactament igual que quan vas amb la teva parella a una discoteca, clar, o una festa, de dir, escolta, hi pot haver un moment que jo vull marxar a casa, que em fan mal els peus, estic cansat...
I no t'ho pots pensar, pares i marxes.
Has de dir-li a la parella, escolta, prèviament, sí. Si jo vull marxar, tu marxaràs amb mi o quedaràs aquí de festa?
Clar. Roser, això del trio té, no sé, com un cert glamour, no? Hi ha molts antecedents literaris, artístics.
Sí.
Posa'ns alguns exemples.
A veure, els exemples que jo he trobat són d'un moment de la història en què encara no hi havia locals i ni aquesta... llibertat per poder parlar de trios. Llavors eren trios bastant curiosos. Per exemple, el Chile, el pintor, es va muntar el trio en dues germanes, que és una cosa que al llarg de la literatura i del cinema i tot això ho hem anat veient.
Sí.
De que és més fàcil trobar la complicitat entre dues persones properes, amics, germans... Que no anar a buscar persones d'àmbits diferents i tot això. Llavors, en aquest cas, ell va conèixer aquestes dues germanes burgesetes, va començar a fer-li així a festejar-ne una, però també li agradava l'altra, i hi va haver comú acord entre elles. Vull dir, elles ja els hi va semblar bé. Després tenim altres casos, com per exemple un molt, molt conegut, que és la Lu Andreas Salomé, una dona fascinant,
sí,
que va aconseguir seduir el Rilke, d'una manera força platònica, perquè el Rilke, la veritat és que no era gaire viril en la seva manera d'actuar, el Nietzsche, que estava boig per ella, i el Paul Ri. El Paul Ri és el que es va prendre més seriosament i més emocionalment aquesta relació a tres i quatre bandes, i va acabar la cosa dramàticament, que és... Ella anava jugant amb tots, els anava posant calents, això clarament, però com que era més una dona molt intel·ligent, també els estimulava intel·lectualment. I el que va passar és que el Paul Ri, en veure que ella no era dona de tenir una sola parella, es va suïcidar. Això...
Caram!
Ell, sí, és
de... Aquí va, components emocionals molt
brutals.
Forts.
Però és que el que va passar és que això també va deixar traumatitzat el Nietzsche indirectament, perquè al cap i a la fi el Paul Ri era amic seu.
Clar.
I bé, es van sentir tots fatal, i el resultat va ser que ella, amb aquest treball de camp que havia fet d'una manera pionera com a dona, es va fer psicoanalista a les ordres del Freud. Va ser la primera dona que va arribar a ser psicoanalista. Perquè aquí tota l'estona hem estat parlant d'una sèrie de factors que jo crec que ajuda a plantejar-se el trio, el sexe en grup, la parella liberal, a comprendre millor l'ànima humana. I aquí ja no és posar-se transcendental, és que hi ha límits que fins que no els traspasses, no te n'adones de fins on poden arribar totes les possibilitats.
Tenim algun altre exemple? Pot ser més actual?
N'hi ha moltíssim.
Trien un més actual.
El que ja hem dit de la Anaïs Nin, el Henry Miller i la June, que hi havia competitivitat, ja ho deia el test que hem posat abans,
sí.
El sexe és millor amb mi que l'altre, que això tampoc no és. I després està el cas de la Amy Winehouse, que és molt actual,
sí,
que a la Amy el que li va passar és que el seu marit, del que ella estava bojament enamorada, que era una relació molt tòxica, quan ja estava a la presó va conèixer a una altra dona que estava també empresonada, i se li va ocórrer la història de que quan sortissin farien un trio amb la Amy, i la Amy... pobreta, anava dient que sí, per fer-se la moderna, però no li feia gens de gràcia. I el resultat va ser, en aquest cas, poca confiança, perquè tothom, en voler tenir aquesta actitud de què moderns que som i tot està
no
bé...
No van ser sincers, no?
No, això, el tema del postureo, com es diu avui dia... també passa molt i dona molts disgustos. Sí. I segur que n'heu trobat més d'un en els locals swingers, oi?
Sí.
A veure si entre tots podem fer un petit manual del trio. A veure, en quin moment es va plantejar-se la possibilitat de fer-ho? Han parlat d'una parella que es conegui molt, que estigui que hi hagi molta confiança, que, tot això, però si la relació de parella no passa pel millor moment, si no, és un bon moment per fer-ho. Si no tens relació de parella però vols tenir una relació amb una parella, és bon moment per fer-ho. Si tens una relació de parella molt bona però caus una mica en la rutina i vols experimentar, bon moment per fer-ho. Quin és el millor moment? A veure.
Uf, això depèn de cada persona, però clar, a veure, si estàs en molt mal moment, fer un trio no crec que sigui, no és recomanable, no?
Perquè es trencarà aquesta parella, hi haurà un factor més, serà un desencadenant perquè aquesta parella es trenqui.
Per tant, una parella que passa mal moment, no.
No és recomanable.
Val, una persona que no té relació de parella, però vol tenir una relació...
Sí, jo crec que sí.
És com fer amics.
Sí.
Jo he fet trios amb parelles. Com anava, jo vaig començar el món liberal com noi sol, estava jo sol.
I vas començar així.
I jo feia trios amb parelles, em convidaven a la seva casa, fèiem un joc i tal, em convidaven a sopar i tot, parlaven, era molt... I després fèiem...
Jo apuntaria una opció en la que sí que és bo, que és després d'una relació tòxica, una relació que t'ha fet molt de mal, sí que ser noi o noia sola en aquests ambients et pot ajudar a reconstruir el que veritablement és la confiança, el que veritablement és l'autoestima, tot això. I hi ha gent que precisament arriba aquí després de desenganys importants.
Jo conec moltes noies soles que han entrat al món liberal després d'haver trencat un matrimoni de molts anys, el que diu ella, molt tòxic, amb moltes condicionants...
Fins i tot maltractaments o problemes greus. Sí, sí,
sí. I com es pot contactar, seguint amb el petit manual que estem intentant fer, com es pot contactar amb gent interessada en això mateix que tu? Víctor, tu, per exemple, no gestiones contactes, però informes i assessores d'on trobar-ne.
Exacte, nosaltres no fem d'agència de contactes, però sí que assessorem, hi ha webs especialitzades del món liberal on hi pots trobar nois, noies i parelles. Allà entres, et registres com un Facebook del món liberal, no? Entres
que tot registre... és privat, eh? Has de demanar que et convidin.
Sí, que et convidin, és privat, tot és molt, molt, molt controlat. Llavors allà trobes gent que busca coses, ja que busca fer trios, i allà trobes una mica de gent en la teva sintonia, que busca el mateix que tu. És una opció. També està anar a un local liberal. Hi ha locals liberals on deixen entrar nois, hi ha locals liberals on només deixen entrar parelles, hi ha locals on hi ha moltes noies soles. Llavors vas allí i coneixes gent com anar a ligar a la discoteca.
Sí, però... és a dir, una casa particular, pel teu compte,
també,
o un local...
A través de webs especialitzades.
Que
hi ha més locals dels que la gent es pensa.
Hi ha molts locals, però cadascú té la seva filosofia pròpia, la seva forma de ser, la seva tipologia de gent, la seva franja d'edat, per això
és complicat. Crec que a Catalunya hi ha uns 50-60 locals importants i més.
Una pregunta, com es comença? Que això supos que interessa a molts oients. Com es comença? Com es trenca el gel? O qui el trenca?
Bueno, que és la gran pregunta, no?
Amb una copeta o dues,
sí,
treies.
Sí, això ajuda. O sigui, no és entrar a saco el Paco, no. És prendre's una copeta, parlar, fer broma, tal, i algú, el més llançat dels que sigui, que només sol ser la dona...
Sí. Jo que hi he anat, vull dir que, per exemple, la persona que arribi a un local d'aquests es trobarà que està al local ambientat amb pel·lícules porno, per exemple, a les pantalles... La gent pot anar vestida de carrer o pot anar vestida en roba interior molt sexy. Mm.
I la gent fa una copa, parla, sí, i evidentment s'han d'agradar. Molt, i per fer un trio s'han d'agradar. No?
Doncs, això és imprescindible.
És imprescindible. Doncs fins aquí el trio. Víctor, personal swinger sex coach, el trio funciona o la veritat és que sempre n'hi ha dos que se passen millor que l'altre?
Home, a veure, té que funcionar, tothom ha de divertir-se, perquè si no es diverteixen totes les parts, algú no funciona bé.
Víctor, moltes gràcies i molt bona nit.
Molt bona nit.
Míriam Anjón, llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Sexologia Clínica i Teràpia de Parella i formadora a la Sex Academy Barcelona. Queda clar que si es fa un trio s'ha de fer perquè ho vol la parella, perquè ho volen tots dos, mai perquè un vol i l'altre li dona el caprici, no?
Sí, han de ser les dues persones decidides a fer-ho perquè surti bé, si no sortirà malament.
Gràcies a tu també, Mireia, molt bona nit.
Bona nit.
Roser, amics, el més bo de fer trios és que coneixes més gent?
I tant, coneixes més gent, però sobretot et coneixes millor a tu.
Doncs gràcies a tu també, Roser, i a tots plegats, molt bona nit. Sols, en parella, en trio o en multitud.